Pleiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades.
Elena Fontana.
Débora Escrivá.
Antoni Martínez.
I Elisa Giner. Avui volem començar el programa de Pleiades parlant sobre tecnologies de virtualització i xarxes. I és per això que tenim amb nosaltres Josep Vidal Canet. Benvingut, Josep.
Encantat i moltes gràcies per convidar-me.
És un plaer tenir-te en el programa. El nostre convidat naix a Rafelguaraf, la Ribera Alta. És enginyer informàtic per la Universitat Politècnica de València. Va començar en el món de la informàtica als 15 anys i des d'aleshores la seva formació li ha proporcionat experiència en diverses àrees, com ara us comentarem. Ha realitzat tasques relacionades amb el desenvolupament d'aplicacions Java 2 Enterprise Edition. D'aquestes, la més important ha estat la Carta, la qual gestiona l'oferta tecnològica de l'UPB. En l'àrea de desenvolupament del software open source, entre altres, ha contribuït notablement al desenvolupament dels següents components per al sistema operatiu RT Linux. Pel que fa a la seva àrea d'investigació, s'ha centrat en informàtica industrial i temps real. Fruit d'aquests anys de recerca, ha publicat diferents treballs tant en congressos com en internacionals com nacionals. Durant els 4 últims anys, s'ha dedicat a l'administració de diversos sistemes que automatitzen la gestió de la Universitat de València, molts dels quals els comentarem amb Josep. No, Josep?
Sí que és així.
Molt bé, Josep. Jo volia començar, no?, preguntant-te que ens parlares un poc sobre l'ocupació de l'analista de sistemes, no? Quines són les tasques de l'analista?
L'analista, bàsicament, és l'encarregat de donar una solució a un problema. Aquesta és la seva funció, en teoria. En teoria, hauria d'encarregar-se solament de donar una solució a un problema. Després hi ha altres persones que fan el que és la implementació, bé mitjançant un software o una sèrie de components, hardware i software, i altres rols, que són els operadors, que fan aquelles tasques més manuals i repetitives, podríem dir. En un principi, en la informàtica, hi havia una persona, o una mateixa persona era l'encarregada de fer-ho tot. Era una ciència nova que estava començant, poc a poc, amb el pas dels anys, fruit de comentantes altres professions, la gent ha anat especialitzant-se en determinades tasques o funcions. Dins d'elles està l'analista, que és l'encarregat d'agafar i fer i estudiar un determinat problema que té una solució o que té una possible solució mitjançant l'automatització amb un sistema informàtic. Posteriorment, amb aquest anàlisi normalment hi haurà un analista programador que serà el que implementarà el software encarregat de fer-ho i un operador que durant el dia a dia, que tindrà un protocol d'actuació, per exemple, anem a fer, en cas de que caigui aquest aplicatiu o aquest programari, serà encarregat de tindrà una sèrie de passos que seguir per a tornar-lo a ficar en producció, de manera que el servei als usuaris no pare. Això seria la teoria. La teoria és molt bonica i molt sofrida, com sempre, molt sofrida. Però en la pràctica, degut a restriccions de personal en tantes empreses i tal, els analistes fem un poquet quasi de tot. Que, per exemple, en l'àrea de sistemes, que és diferent de l'àrea de software, l'analista és l'encarregat de vetllar, per exemple, per la seguretat de sistemes, dels grans servidors que automatitzen la gestió de les organitzacions o d'empreses, dur el dia a dia de la gestió de l'emmagatzenament, vetllar també pel rendiment, que, o sigui que se complisquen els objectius de rendiment establerts, per exemple, que el 95% dels accessos a un aplicatiu aquest aplicatiu conteste més de 10 segons, podria ser un objectiu de rendiment, etcètera, etcètera. Objectius de disponibilitat, que no sols que l'usuari pugui accedir a l'aplicatiu i l'aplicatiu li conteste d'una manera ràpida, sinó al mateix temps que estiga sempre disponible, que en qualsevol moment que vulgui accedir un usuari estiga l'aplicatiu estigui disponible. Més o menys este seria el dia a dia que fem els analistes de sistemes. Gestionem, fem el disseny d'un, agafem una arquitectura determinada per a resoldre, per exemple, anem a ficar un exemple i es veurà millor, agafem un aplicatiu, una base de dades com pugui ser la base de dades de personal d'una universitat. Decidim en quina plataforma se pot executar millor, per temps de disponibilitat podem decidir muntar-la en clúster, en magatzemament compartit, en determinats servidors, i una vegada tinguem la gestió, se procedeix a implementar, instal·lar uns sistemes operatius en uns determinats servidors, i finalment, una vegada el tenim amunt, tinguem tot corrent, vetllem pels objectius de seguretat i rendiment i disponibilitat que hem comentat abans. Això seria un poquet una pintura del que fem dia, en el dia a dia.
O sigui, seria un poc com més metges dels nostres sistemes informàtics,
correcte.
No?
Correcte. Sistemes informàtics que tenen dades delicades, en el sentit de per això velar la seguretat, estan els diners que cobra cadascú, està si una persona, dades sensibles d'una persona en quant a religió, minusvalues que pugui tindre, enfermetats, etcètera, certificats. Són sistemes que en realitat avui en dia una gran organització com una universitat, com la de València o la Politècnica, sense aquests sistemes centrals no podia funcionar perquè automatitzen el dia a dia de la gestió universitària.
Molt bé, Josep. Bé, el concepte de virtualització té un abast molt ampli. En el context de la informàtica, què és el que hem d'entendre per virtualització?
Bé, com tu bé has dit, és un concepte molt ampli. Està molt lligat al que són els orígens de la informàtica. I anem a... Una possible definició seria de la virtualització seria una abstracció, normalment implementada per software, també pot ser per hardware, que permet gestionar un recurs físic d'una manera més còmoda, més flexible, d'una manera més convenient de cara a usuaris, aplicacions i sistemes operatius. Anem a explicar un exemple perquè sigui entendible per tots, perquè tots ho puguem entendre. Per exemple, la memòria RAM que obtenim quan comprem un PC a casa, quan comprem un ordinador per a la nostra casa, té una determinada quantitat de memòria RAM finita. El normal ara pot ser un giga, dos gigas, depèn dels diners que decidim invertir. Bé, des de fa molts anys els sistemes operatius virtualitzen la memòria de manera que donen la sensació als aplicatius que tenen una memòria infinita. Este recurs físic, en virtualitzar-lo, en abstraure-lo i gestionar-lo amb una capa addicional de software, donen la sensació als aplicatius que tenen una quantitat infinita de memòria. D'esta manera, el sistema operatiu bàsicament el que farà és agafar aquelles parts de la memòria que més s'utilitzen dels programes en execució i ficar-los en la RAM, la memòria més cara i d'accés més ràpid. I aquelles parts que no se gasten de l'aplicatiu es deixaran el disc dur, fent un intercanvi entre tant la RAM i el disc dur, de manera que sempre les dades utilitzades estiguin en la RAM, donant la sensació per a el que són els aplicatius de que disposen d'un recurs pràcticament infinit. El mateix passa amb la CPU, tenim una CPU, normalment un ordinador, no obstant, hi ha distints programaris corrent paral·lelament. Això es fa multiplexant i donant-li temps xicoteig de CPU a cada programari. Bé, actualment s'ha donat un pas molt important. Això és per a donar un exemple d'aquesta virtualització, actualment ja s'aplica a tot. El que aconseguim actualment és, amb un servidor, poder córrer diverses instàncies de sistemes operatius. Podem tindre, per exemple, Linux, Windows, corrent en un sol servidor. O sigui, el que hem aconseguit és agafar la part física, que és el servidor, i virtualitzar-lo de manera que puguem fer d'ell N servidors i en cadascun instal·lar un sistema operatiu. Bàsicament seria el resum.
Sí, sí.
Bé, i continuant amb això de la virtualització que estem parlant, ens agradaria que ens comentaris què hem d'entendre com a tecnologies de la virtualització i de les xarxes i quines són les principals àrees d'aplicació d'aquestes tecnologies.
Bé, això és fruit de la virtualització i les xarxes actualment se poden emprar d'una manera molt satisfactòria per a implementar arquitectures altament disponibles. Com les puguem utilitzar? Doncs de la següent manera. En determinats negocis o organitzacions no poden parar, necessiten poder tolerar fallades de components hardware. La manera de solventar això és, per una banda, duplicar els components físics que poden fallar, i software. Per exemple, servidors i disc, duplicar-los normalment geogràficament distribuïts. Per exemple, la Universitat de València està treballant en tindre un centre de procés de dades en el que és Tarongers i un altre en Burjassot, a 10 km de distància. Virtualitzar aquests recursos físics de manera que el software puga córrer independentment en un centre de procés de dades o en l'altre, de manera que no depenga de les característiques físiques del servidor. I finalment, mitjançant la xarxa, sincronitzar les dades que n'hi ha en un centre de dades i en l'altre. D'aquesta manera, dos conceptes molt importants. Virtualització, independitzar el software de la ubicació física i de recursos físics, de manera que puguem córrer allà on tinguem recursos disponibles i no depengam de determinats models de servidors, determinades característiques de baix nivell. Per altra banda, xarxa, per a sincronitzar dades de servidors remots, això se fa per mirrors per IP, per exemple, és una tècnica que podem explicar més endavant, i permetre la mobilitat del software del que és un servidor a un altre que pot estar, com hem dit, a 10 km. Aquest seria el resum. Podríem, si voleu, explicar-lo amb un exemple. Per exemple, un sistema d'informació com la consulta acadèmica. Els alumnes accedeixen al que són expedients, oferta, sobretot expedients, horaris de classes, oferta acadèmica. Tot això normalment corre a una base de dades. Si aquesta base de dades l'instal·lem un sistema operatiu sense virtualitzar i en un servidor, depenem de la disponibilitat d'aquest servidor per a que puguem oferir el servei a l'estudiant. Si aquest servidor, pel que siga, té una avaria hardware, per exemple, es trenca algun disc o alguna CPU, o una avaria, qualsevol, ens fa que tinguem un temps d'indisponibilitat en el qual el sistema no se pot emprar. Este sistema, aleshores, en aquest cas no existeixen massa pèrdues econòmiques, però en el cas de que sigui, per exemple, sistema comptable, doncs no podem emetre factures, cobrar, i ahí sí que poden haver certes pèrdues econòmiques. Ah. Val, si agafem i virtualitzem el servidor, de moment aconseguim despegar el que és aquest sistema d'informació de la part física de la màquina, de manera que puguem tindre dos servidors a llarga distància, distribuïts a llarga distància, de manera que puguem suportar contingències més fortes del tipus inundacions o incendis en un centre de càlcul. Si els dos servidors estan virtualitzats, de manera que el software corre independentment de les característiques hardware, i al mateix temps el disc es sincronitzem per la xarxa. Ja avui en dia hi ha tecnologia de, per exemple, de fer speech entre els dos discs, de manera que qualsevol dada que modifiques en un disc la replica remotament de manera síncrona a 10 km en els altres discs.
Automàticament. Sense que li dones l'ordre.
Sense que li dones l'ordre. Sí, és un software que automatitza tota la sincronització. I en el cas de que es falli el servidor primari, anem a disposar d'un sistema de monitorització que agafa el sistema d'informació virtualitzat i el mogo, sistema operatiu i tot, i el pare del centre que ha fallat i l'arranque en el centre remot. De manera que l'usuari detecte apenes 20 o 30 segons d'indisponibilitat. Aquesta és la gran aposta actualment. Podríem dir que la gran oportunitat que combinant aquestes dues tecnologies que ja duen molt de temps a la informàtica, tant de virtualització com de xarxes, podem dissenyar arquitectures tolerant a fallades i arquitectures altament disponibles.
I una cosa, com més prop està el centre remot, més prompte es recupera la informació o no té res a veure. O sigui, si en comptes de 10 quilòmetres estiguera a 30, seria, o sigui, estaria més resguardat, diguem-ne, no? Però recuperaríem en la mateixa rapidesa les dades?
Molt bona pregunta. Lliguem en dos conceptes molt importants. Quan passa una contingència, els dos paràmetres més importants que n'hi ha de cara a recuperar-nos és quant de temps tardem en recuperar-nos i quanta informació perdem al recuperar-nos. Uh-huh. Evidentment, si estem a molts quilòmetres, 100 quilòmetres, és molt complicat que una organització disposi de fibres dedicades per a tindre una comunicació de qualitat entre els dos centres. Requeririen de fibra òptica que comunicaran sí, entre sí. El primer i el segon. Sí. Això no és l'habitual. L'habitual és que passem per terceres empreses que ens garantisquen dins d'aixes fibres que ells posseixen, que són, que han pagat, que es garantixen un determinat ample de banda. Yeah. Aleshores, si està a 100 quilòmetres, que si està molt lluny, haurem d'optar per una replicació asíncrona, és a dir, no és en temps real, sinó conforme pot el sistema va processant, de manera que quan caiga, quan hi hagi una inundació o un incendi, un terratrèmol, segurament no ens afectarà el centre backup perquè Clar. Està molt lluny. Clar. Guanyem en disponibilitat, és l'avantatge. Però quan tirem a engegar el sistema doncs haurem perdut algunes transaccions. Per exemple, uns sistemes transaccionals molt sensibles, tipus els bancs, tenen dissenys específics per a garantir que el número de transaccions siga mínim, perquè estan perdent diners en cada transacció.
Sí. Clar, clar.
Això és el que, quan explicava això de les inundacions, a mi m'ha vingut a la memòria el que va passar al Palau de les Arts, no?, de València, que per culpa de les inundacions es va caure completament el sistema i durant molt de temps no l'han tingut disponible, ha sigut impossible reservar les entrades pel sistema informàtic i telefònic, o sigui, només es podia reservar les entrades anant allí en persona, i ha durat mesos la cosa. Si haguessin tingut un sistema d'estos de virtualització, no haguera passat res d'això, no?
Molt bé, és molt bon exemple d'una contingència que ha provocat pèrdues econòmiques, ha provocat un deteriorament molt greu del servei que se li donava a l'usuari. L'usuari abans per internet podia fer la reserva, tenia gestió. No obstant, ara la situació ha sigut 3 mesos de que n'hi ha que estar allí i fer cua i tal.
Sí, sí.
Amb el sistema de virtualització i utilitzant les xarxes, això perfectament s'haurà pogut solventar, de manera que haurem pogut tindre el centre primari allí, en el Palau de les Arts i les Ciències, i un centre secundari a X quilòmetres, de manera que quan fallen els centres, quan fallen els sistemes centrals, els sistemes primaris, haver alçat estos sistemes d'informació en el centre secundari, havent perdut, depèn de la distància, havent perdut molt poquet. El mal haver sigut mínim, igual haurem perdut les dues últimes o tres entrades que hem venut
Clar.
automàticament. Sí. Això és el resultat.
Sí. Ells veu l'utilitat, no?
Una utilitat pràctica. Has ficat molt bon exemple.
Gràcies.
A veure, abans comentaves, comentat amb Toni la virtualització, has anomenat l'arquitectura d'alta disponibilitat. Aleshores, ens agradaria saber un poc que ens comentares a què es refereix exactament i en quines circumstàncies es du a terme.
Molt bé. Arquitectura d'alta disponibilitat. Alta disponibilitat és un concepte que podem quantificar. Consistir bàsicament en que sistemes tenen que estar funcionant correctament, donant servei als usuaris el 99,999%, això vol dir 5 nous, vol dir que sistemes davant de contingències, davant d'errors hardware i tal, sols poden estar aturats 5 minuts al llarg de l'any. Això és un objectiu que totes les organitzacions es marquem, però quasi ningú aconseguim alcançar. No obstant, i si sigui l'objectiu, puguem rebaixar un poquet l'objectiu i dir, pues, jo vull que estar el 99% del temps donant servei a l'usuari, això és l'alta disponibilitat, seria un altre objectiu. No seria continuous availability, que diuen els anglesos, o sigui, disponibilitat contínua, però bàsicament el concepte d'alta disponibilitat es refereix a de tots els dies de l'any, de tot el temps que n'hi ha en un any, quant de temps estem, quant estem donant un servei correcte a l'usuari. Això no sols implica, les arquitectures d'alta disponibilitat no sols implica dissenyar arquitectures tolerants a contingències naturals, errors hardware, tal. També implica dissenyar programari que siga capaç, que siga eficient, de manera que, sobretot en sistemes d'informació que estan oberts a internet, quan hi ha un, imagineu, el concert de, un concert molt famós que vulguin accedir molts usuaris de cop a repent, que el sistema no s'atragante d'alguna manera i que deteriore tant el seu rendiment que de repent no siga disponible. No passa ningú error hardware, però ha hagut una avalanxa d'usuaris i el no estar preparat per a digerir aquestes peticions massives d'usuaris, el rendiment ha passat a de segons a minuts i l'usuari el que percep és que el sistema no val.
Això és el que li ha passat al nostre amic José Miguel, no?
José Miguel Femenia. En el concert
de Bruce Springsteen,
el sistema no està preparat, n'hi ha poques entrades, molts usuaris que volien una entrada per al concert, total. Molta gent s'ha quedat despagat, no ha pogut accedir.
Bueno, Josep, ara estàs comentant-nos això de l'arquitectura d'alta disponibilitat i tal, però a mi m'agradaria que ens digueres quina arquitectura de sistemes esteu emprant a la Universitat de València.
Molt bé. Per arquitectura de sistemes és un concepte molt ampli. Ja sabeu que una universitat requereix de molts programaris per a automatitzar la seva gestió, però més o menys sí que tinguem una arquitectura que intenta garantir l'alta disponibilitat. Estem mesurant el temps que estem donant un servei correcte i estem per damunt del 99%. Tinguem un monitor que contínuament està cada 5 minuts preguntant a sistemes a veure si estan correctes, si estan com si tingués un metge que te preguntara què tal estàs de salut, no? Cada 5 minuts i averigua aquestes dades. Bàsicament tinguem dividits els sistemes en tres capes. Per una banda tinguem els sistemes web. Tenim un clúster de 11 nodes per a servir el contingut web. El contingut web bàsicament són la interfície dels aplicatius via protocol HTTP. Bàsicament està compost per HTML, imatges, fulls d'estil. Tot això ho serveix un clúster de servidors web, en el qual, que està especialitzat en servir aquesta càrrega, de manera que no molesta a tres màquines, i en el qual, si un d'aquests 11 nodes falla, no passa res. Està el tràfic balancejat, inclús el balancejador està replicat, de manera que si falla, commuta un altre balancejador i no passa res. De manera que si falla un d'aquests components del clúster, estem repartint la càrrega entre tots, se deshabilita aquest component fins a que el puguem recuperar i l'usuari no percep cap interrupció en el que és l'accés a sistemes d'informació. Després tinguem un altre conjunt de màquines diferents. Aquestes màquines estan basades totalment en software open source, en el que és Linux, en el que és un balancejador Pound, i el que és el Herbit com a software de failover automàtic, en el sentit que quan falla el balancejador, per exemple, és capaç de moure els recursos necessaris per instal·lar el balancejador en una altra màquina amb una parada mínima. Tinguem un altre conjunt de màquines dedicades a lo que són a córrer els aplicatius, els programes que fan els programadors. Bàsicament és un servidor d'aplicacions, és un grid també en alta disponibilitat, de manera que si cau qualsevol... Ahir tinguem dedicades 5 màquines, 4 a córrer les aplicacions i una al que són... Les sessions de les aplicacions, de manera que si cau qualsevol màquina, les altres repleguen la sessió a la base de dades i segueixen servint a l'usuari perquè no s'entere. Això ho tenim basat en l'estàndard de Java, en el J2EE, que se diu, el Java 2 Enterprise Edition, un servidor d'aplicacions que complís aquest estàndard. I finalment ja anem cap a les dades. Tinguem grans màquines, ara hem adquirit una, per exemple, una màquina amb 128 GB de RAM i 16 processadors per a processar tot el que és les bases transaccionals basades en Oracle, el que és la comptabilitat, el sistema d'informació d'investigació, contratació administrativa, secretaria virtual, nòmines, poquet tot això. I tinguem també altres màquines com un mainframe dedicades a altres sistemes transaccionals. Això seria un poquet el... Per resumir, tinguem dissenys basats en capes, per a la capa web fem un disseny, per a la capa d'aplicacions un altre disseny i per a la capa de dades, de base de dades, tinguem un altre disseny. De manera que especialitzem per temes de rendiment determinats dissenys en servir un tipus de càrrega. No és el mateix les màquines que tenen que servir base de dades, que tenen que moure moltes dades, que una capa que les màquines que serveixen contingut web, que bàsicament tenen que gestionar moltes connexions, tenen una configuració diferent perquè estan, unes les tenim molt protegides en quant a seguretat, i, per exemple, i les altres tenen que estar exposades a internet perquè tenen que permetir, són el punt d'entrada a tota l'arquitectura que n'hi ha per darrere.
Molt bé, Josep.
Bé, aquesta arquitectura que estàs comentant, la Universitat de València està treballant en aquest tipus d'arquitectura per tal de garantir un bon nivell de servei per als seus sistemes d'informació. Fruit d'això és el projecte d'implantació d'un centre de recolzament remot. Es pots parlar d'aquest projecte?
Sí, és un projecte que estem començant, no el tenim acabat. Bàsicament està en la part d'infraestructures encara, de manera que estem dissenyant, implementant el que és la futura sala de màquines que va contindre sistemes en tarongers. I va consistir, com bé tu has dit, en disposar d'un altre centre de càlcul o centre de procés de dades, de manera que puguem distribuir els sistemes entre el centre de Burjassot i el de Tarongers, de manera que si hi haguera una contingència forta, com la que hem dit d'incendis, d'inundacions, les dades importants de la universitat, en un primer objectiu seria que les dades importants de la universitat no se perderen, perquè tinguem una còpia en Tarongers. A vegades, per exemple, imagineu, podria haver ahí un descontrol prou fort en quant a si perderen el sistema d'informació comptable, perdíem factures, no sabíem a qui diguem diners, qui ens deu, tot això. Però si perderem expedients, no sabem qui ha acabat la carrera, qui estava a punt, quines assignatures té aprovades, seria un descontrol.
Un caos total.
Seria, es pararia tot.
Perdona,
però el següent objectiu, gastant aquesta tecnologia que ja està funcionant, que us he comentat de virtualització i xarxes, per exemple, n'hi ha altres possibilitats, altres possibles solucions. L'altre objectiu és, quan tinguem una contingència més menuda, del tipus avaria hardware, per exemple, que disposem d'altres sistemes virtualitzats a 10 quilòmetres de distància, de manera que l'usuari no note, no tinguem una fallada en els aplicatius. Hi ha aplicatius que s'estan utilitzant massivament, per exemple, consulta expedients de dades personals, de les nòmines, de manera que si fallara, moltes coses de la universitat depenen d'aquests sistemes, si es falla un component hardware, per exemple, sempre en Tindle virtualitzat podem executar els sistemes d'informació, programari en el centre de recolzament, tinguent una parada mínima i no tenim... I aleshores no parem a la universitat, no parem als administratius que estan fent la seva gestió universitària i no tinguem pèrdues econòmiques, per exemple.
Bé, en aquesta línia del que estem comentant, no? Dins de cada servidor suposa que feu còpies de seguretat. Com feu aquestes còpies? Les emmagatzemeu en un lloc diferent d'on es troben els servidors? I també quins altres sistemes interns teniu previst per a no perdre les dades?
Això és una bona pregunta. Actualment tinguem un armari NIFUG que vol dir que suporta, en teoria, els incendis. El que passa que està molt prop de on tenim els servidors. No disposem encara de la infraestructura del centre de recolzament. Crec que està previst per a gener, estar acabada la infraestructura, i una vegada estigui acabada ja podrem fer còpies en el centre remot. Actualment, evidentment, les dades, bàsicament, que s'emmagasemen en sistemes de cinta, en cas que gasten cintes, en un futur tal volta desapareguen, això no ho sabem encara, però en cas que gasten cintes, se guarden en armari NIFU. De manera que tinguem una còpia de les dades diària, nocturna. Per la nit se fa una còpia amb un sistema... És curiós veure-ho això, no sé si algú s'ho ha imaginat alguna vegada. Com...
No, francament no.
Us vaig explicar. Una universitat com la de València, la tercera de l'estat espanyol, pot tindre de l'ordre de... En la sala de màquines, per automatitzar servidors per automatitzar la gestió universitària, un 130. Mm-hmm. Clar, fer la còpia aixina manual d'això 130 seria molt complicada. Ficar-los a cadascú una cinta, per exemple, i extraure-la. Aleshores, el que tenim és un sistema centralitzat de còpies. És un robot que automatitza el que és ficar la cinta en un drive per a que puguen escriure un servidor i deixar la cinta després, quan acaba de fer la còpia, en un lloc ahí localitzable per després poder-la agarrar. Tot això ho fa, diguem-ne, està centralitzat, el robot té còpies i té un software, un servidor que se dedica a dir, bàsicament, servidor X, comença a fer la còpia, pam. Si ja li fica la cinta correcta, el robot, pam, i escriu la seva còpia allí. Servidor Y, ara te toca a tu. I així anar, i automatitza tot este muntatge de còpies de seguretat. Té un problema, que amb aquestes cintes, si tinguérem una fallada molt important, el procés de recuperació seria molt lent. Hi hauria que instal·lar primer el sistema operatiu base i a part instal·lar el software de recuperació de còpies de seguretat i a partir d'ahí anar al robot este que centralitza les còpies de seguretat i recuperar totes les dades. Això podia durar de l'ordre de 12-13 hores fent-ho. Amb la pressió que té l'analista, que té, si és un... Imagineu l'automatrícula, que és un dels processos més importants al llarg de l'any en la universitat, en sofert. Quan separa algun component, si separa un poquet, tenim la pressió de les altres instàncies de la universitat cridant a veure què passa, aleshores no seria tolerable. Entonces, de vegades, per a determinats servidors molt crítics, fent còpies autoarrancables, en les quals un operador totes les nits se dedica a ficar-los una cinta soles pel sistema operatiu, se grava les dades importants per recuperar en un breu temps aquest servidor. En cas de que hi haguera una fallada important, que se borrara tota la informació dels discs, que entrara un hacker i aconseguira borrar, no sé, imagineu-vos una pèrdua de dades important, tardarien de l'ordre d'una hora en recuperar aquest servidor en aquesta còpia autoarrancable de servidor. Això és un concepte important. Ja no arrencarien dels discs interns de la màquina, sinó de la còpia està en cinta autoarrancable, de manera que inicialitzaria el sistema en més o menys una hora. Són les nostres experiències.
O sigui, que el robot este que ens comentes totes les nits fa aquesta feina, no?
Aquesta feina és molt sofert, és molt sofrit, sí, que diguem, sí. Perquè no es queixa. Sí, si tinguérem operadors allí a base de mans ficant i tal, se queixarien
a les 3 del matí.
És una cosa fàcilment automatitzable amb un robot. És
una pel·lícula del futur, no? Totes les nits, mentre la gent dorm, el robot ahí treballant.
Sí.
Molt curiós.
Bàsicament funciona així.
Sí.
A veure, Josep, a veure, si no m'equivoqui, tenim dos centres, no? Fins ara podíem parlar dos centres, el primari i el secundari. El primari seria...
En Burjassot, que és on té la Universitat de València els sistemes principals, sistemes centrals, i en Tarongers, que estem construint el de recolzament per a distribuir parts d'aixòs sistemes ahir, balancejar la càrrega.
Aleshores, per exemple, si imaginem que poguera haver una pèrdua mentre s'estan passant les dades del centre primari al secundari, doncs, com es podria millorar aquesta pèrdua?
Bé, interessant pregunta. N'hi ha una manera de, inclús, tot depèn, hem de balancejar entre dos conceptes. Un és el rendiment dels aplicatius i l'altre és si passarà una contingència forta la informació que perdríem. De manera que si gastem una... Imagineu-vos que gastem, que volem que la nostra informació, la nostra organització no permet cap pèrdua de dades davant d'un incendi, un atemptat, una cosa gorda. Aleshores hauríem de dissenyar un sistema de replicació de les dades entre els dos centres síncron, que se diu. Això té un poc de problema, bàsicament en quant a rendiment, perquè imagineu-vos, tinguem dos discs que tenen que tindre la mateixa informació. Això vol dir que quan escrivim en els discs del centre primari, fem una petició d'escriptura, este deu d'enviar la petició al mateix temps al centre de backup, que pot estar el centre de recolzament, que pot estar a uns 10 quilòmetres, com hem dit, 10 quilòmetres. El centre de recolzament li retorna la petició com a que ok, com a que ha pogut escriure-la allí, i finalment el centre primari, el disc primari, li retorna l'aplicació que ok, que ja tenim tota la transacció escrita correctament en els dos centres. Això és un problema de rendiment, evidentment, com podeu veure, al passar per la xarxa, la latència, que se diu, el temps de resposta dels discs se veu bastant afectat. Aleshores, així, per una banda, solventaríem el problema de que no perdríem ni cap data, perquè és síncron el sistema de replicació, però tenim l'inconvenient de que si tinguem accessos massius, el sistema se ressentirà, perquè el test de resposta, bàsicament observarem que s'enlentís i que de repent una cosa que podia respondre en uns 10 segons, a lo millor, pues, no, tarda un minut, de l'ordre de minuts, per exemple. Quan té molta càrrega, en processos d'estrès, d'automatrícula, per exemple, ara tenim un procés molt important a la universitat, que és el tancament de l'any econòmic. Aleshores, ara estan tots els departaments inserint factures com a bojos i es gestiona una sobrecàrrega molt forta en els sistemes. Aleshores, no podem tindre una replicació síncrona. Hem d'apostar per aquest període per una replicació síncrona.
Bé, quan creus que les arquitectures que s'anomenen SSI, que són sigles en anglès de Single System Image, no? O imatge... no sé la traducció exactament quina seria.
Imatge única de sistema.
Imatge única de sistema. Mm. Bé, quan creus que tenen un grau suficient de maduresa per a poder-les implementar? Creus que seran les millors per al futur?
Deuen ser lo millor. Fixeu-se en la pròpia definició de Single System Image. Bàsicament és un software que agafa distints servidors, distribuïts tal volta geogràficament, i ens l'oferís a tant als usuaris com a l'administrador del sistema com un sol servidor. De manera que consolidem i podem aguantar fallades de components. Què és el que passa? Que això implica, actualment, això implica el que les dades se tinguen que sincronitzar entre els distints. Bàsicament, que d'un servidor tinguen que accedir a la memòria d'altres, etcètera, i això, a l'eixir, l'accés a memòria, quan se fa per la xarxa, en aquest cas, té un cost molt important i una penalització en quant a rendiment molt important. Aquesta és l'aproximació del software lliure. És gastar arquitectures normals, com PCs que tenim en la nostra casa, i instal·lar aquest software per a poder fer una imatge única del sistema. De manera que, imagineu-vos, amb 3 o 4 ordinadors podrien tindre una màquina molt forta. El que passa que perd molt de temps sincronitzant les dades, accedint d'unes CPUs a altres CPUs remotes, i el rendiment no és bo. Almenys, aquesta conclusió traguem d'haver provat el software lliure OpenSSI. L'hem instal·lat, constituïs instal·lar el Linux i unes extensions al kernel que permeten que diverses màquines col·laboren de manera que, com si foren una sola. Aquesta seria la idea. Diverses màquines estan col·laborant de manera com si foren una única màquina. Hi ha un espai de procés, un espai de memòria comú, però en la pràctica no està lo suficientment madur en quant a disponibilitat i rendiment per implementar aplicacions crítiques. No obstant, hi ha altres maneres d'implementar això. Per exemple, hi ha una propietària per part d'una empresa que la podem dir IBM, és el Sysplex, de manera que ell té màquines molt cares i agafa i tira cables dedicats, fibra dedicats entre cada una de les màquines i un software propietari per a gestionar, de manera que aquestes màquines pareguin una sola. Això pot tindre un cost, tenim en compte que l'OpenSSI seria un cost, un servidor normal te pot costar 3.000 euros per 4, són 12.000 euros, tinguem 4 servidors, més el software és lliure, és gratis, el pots modificar, el pots adaptar a les teves necessitats, i una solució com la d'IBM que està pensada, estem parlant de milions d'euros. És una solució molt cara que sol es poden permetre grans organitzacions com les 500 empreses més rentables de tot el món, i les que estan llistades en la revista Fortune. Són les úniques que gasten aquests tipus de sistemes. Ja no n'hi ha altres que puguen permetre això.
Bé, Josep, jo volia un poc anar un poc enrere, no? En allò que havies comentat de les tres capes, no? La sí. de web, la d'aplicacions i la de dades, no? Referent a la capa d'aplicacions, sobretot, no? Que m'aclarires un concepte que no tinc massa clar. En la majoria de les aplicacions web corporatives s'han desenvolupat prenent com a model l'estàndard Java 2 Enterprise Edition, no? I el runtime elegit, o temps d'execució, diguem-ne, ha estat el web share, no? Podries explicar-nos el perquè d'aquesta elecció?
Sí, mira, el WebSphere és el software que implementa l'estàndard J2E. És un servidor d'aplicacions. És el runtime, molt bé, com tu ho has dit, és un software que permet l'execució de determinades aplicacions per damunt d'ell. De manera que es permet, per una banda, crear clústers virtuals de màquines virtuals basades en la tecnologia J2E. És tot el que entenem per Java, que està molt de moda, totes les aplicacions Java, totes les aplicacions obertes al web, tots sistemes d'informacions tradicionals que abans s'accedien des de terminals, pantalles negres, doncs ara, gràcies a aquest software, es permet obrir aquests sistemes d'informació al món d'internet de manera que siguin accessibles de qualsevol part del món i 24 hores al dia. Aquests són els avantatges. Perquè en qualsevol lloc, avui dia, podem trobar un navegador, o bé des d'una PDA, o bé des d'un ordinador portàtil, o inclús des del mòbil, en el qual accedir a sistemes d'informació. Per què m'he elegit el WebSphere? La nostra organització, com tantes altres, en els anys 87 va començar a desenvolupar sistemes d'informació en un mainframe. Quasi tots els bancs estan a Xina, com les asseguradores, duen més de 30 anys, imagineu-se, més de 30 anys desenvolupant codi sobre una mateixa plataforma molt estable, que és el mainframe, que són aquelles antigues màquines que n'hi ha en el centre de càlcul, que on hi ha un operador que ficava les targetes perforades allí, que encara programàvem perforant una targeta i tal. Però és una evolució de les màquines.
És de museu arqueològic,
És de museu arqueològic, però IBM ha aconseguit, que és el propietari actualment d'aquestes màquines, una compatibilitat amb aquestes màquines prehistòriques, de manera que el software que van dissenyar en els anys 60 corre sense modificació en les noves màquines d'ara, que són molt més potents i tal. I en tindre gran part de la nostra lògica de negoci, el programari que automatitza la gestió universitària en el mainframe, hem elegit el WebSphere perquè s'integra millor i és més fàcil desenvolupar aplicacions web que accedisquen a les transaccions i a les dades ubicades en el mainframe. Diguem-ne que té una sèrie de característiques que facilita el portar aquestes aplicacions que abans s'accedien des de terminals normals a la tecnologia web. Ens facilita aquesta funció.
Molt bé. I també una altra qüestió interessant que voldríem comentar són els atacs informàtics, no? Que és una qüestió que està, diguem, sempre en els mitjans de comunicació o que està sovint en els mitjans de comunicació. Com es fan això? Quins mecanismes utilitzen els pirates, els hackers, els crackers, etcètera, per a portar a terme els seus atacs?
Bé, no sóc un especialista en aquesta matèria, però sí que puc estar prou relacionat amb el meu treball i sí que puc donar algunes idees. Bàsicament, n'hi ha dues tècniques, anem a comentar dues tècniques habituals. Una podria ser la denegació de servei i l'altra un atac per a entrar físicament en la màquina i poder guanyar l'accés. Molts ho fan per diversió, altres per fer algunes coses més sèries. Imagineu un alumne, imagineu com s'hem de protegir de sistemes, nostres sistemes dels atacs dels alumnes, per exemple, però si no d'altra manera un alumne podria guanyar un accés a una màquina i modificar, per exemple, els seus expedients acadèmics. O un treballador de la universitat podria modificar la nòmina que cobra. Aleshores, té que ser un entorn molt segur i molt amb molts obstacles, de manera que no sigui fàcil entrar. Bé, dins d'aquestes dues tècniques de negació de servei...
A què fa referència?
Fa referència a aquelles persones que es diverteixen simplement intentant tirar un sistema d'informació, és a dir, que aquest sistema d'informació no sigui disponible. Bàsicament el que fan és coordinar l'atac de diverses màquines perquè facin peticions massives al sistema d'informació de manera que se sature de manera els recursos que no puga contestar ja una petició més. Podríem ficar un exemple. És molt fàcil, per exemple, un servidor web agafar N màquines, N PCs, des de nostra casa, i fer-te el neig a la porta on estigui escoltant, de manera que des de cada màquina fem una connexió. Una altra connexió. Entrem en un bucle en cada màquina demanant connexions al web. Connexions que no fan res, simplement ocupen un recurs, que és un socket, que és un... ocupen recursos del servidor. Sí, en un moment que li omplim el límit de sockets que té màxim, que al final són fitxers en el servidor, i una vegada apleguem al màxim, el servidor deixa de contestar perquè ja no té recursos per a les futures peticions. De manera que un hacker el que ha aconseguit és que el nostre sistema d'informació no pugui estar disponible. N'hi ha atacs cada dos per tres, n'hi ha altres sistemes per a defendre-nos que detecten aquests atacs repetitius i poden tallar-los, deshabilitar les peticions que vinguin d'eixa màquina. Però no tot el món disposa ni de temps ni de diners per a implementar aquests sistemes. I després n'hi ha altres atacs, de manera que si tinguem, imagineu que tinguem un aplicatiu que s'accedís via internet, via usuari password, doncs podem fer una manera de guanyar l'accés a aquesta màquina seria provar, sabent, imaginem, anem a suposar que sabem l'usuari, provar totes les combinacions de passwords possibles per força bruta, que es diu la tècnica, fins a que li averiguem la contrasenya d'aquest usuari. Hi ha atacs més sofisticats perquè normalment una persona no fica un password que no pugui recordar. Aleshores, moltes vegades gasta paraules que estan al diccionari. Aleshores, n'hi ha diccionaris digitalitzats de manera que el número de vegades que hem de provar la contrasenya és mínim. Són tantes entrades com tingui el diccionari. Podem provar en totes les paraules. Per això és molt recomanable que en les contrasenyes fiquem majúscules, minúscules i
dígits. Xifres.
Sí, per això recomanaven abans, no posi vostè el nom del seu gos, no? Del canari. O
ni dates de naixement, perquè...
Bé, Josep, ja per acabar, ha estat molt interessant, això per a nosaltres està com un màster, pràcticament, però ens agradaria que es comentares, no? Per exemple, molts professionals de la informàtica esteu proposant sistemes operatius alternatius a Windows, no? Com ara el Linux. Què ens ofereix aquest sistema que no ens ofereix Windows, clar?
El resum podria ser, ara ho explicarem amb més deteniment, però moltes coses i molt positives. De manera que, per exemple, què ens ofereix Linux? Un sistema operatiu com Linux basat en open source. Pues, Doncs és un sistema operatiu que la propietat no és de ningú. Bueno, no ens quedem en aquest tema perquè sí que n'hi ha un copyright. Hi ha una llicència, bàsicament, anem a centrar-ho en el següent. Vull dir, hi ha una llicència que es diu GPL que permet a qualsevol persona accedir al codi font d'aquest sistema operatiu, modificar-lo de manera que considera més oportú i fer un ús d'ell per a automatitzar el que vulguem. Per exemple, un servidor web és el sistema operatiu que més junta a l'Apache, és el sistema operatiu que més s'empra en els servidors web, de manera que puguem gastar sense pagar, sense tindre que dependre d'una empresa, d'una tercera empresa. Quins avantatges té? Pues és una manera de desenvolupar el software comunitària, de manera que qualsevol pot aportar les seues idees. És una democràcia, en realitat, a l'hora de desenvolupar software. No depenem dels interessos d'una empresa, és totalment de baix. I ens dona una total llibertat en quant a modificar i poder adaptar aquest software a les nostres necessitats. Pensem, ara pel contrari, en Windows. Windows és un software propietari, per tant no tinguem accés, no sabem com funciona internament, no sabem bé el que està fent, no sabem si està enviant dades al govern dels Estats Units, per exemple, del que estem fent en els nostres ordinadors. No crec que ho faci de normal, però baix determinades circumstàncies poden activar determinats mecanismes per informar a qui pareguera oportú. Té un cost. I no puguem modificar-lo ni adaptar-les a les nostres necessitats. S'hem de conformar amb el que és. Si una cosa no funciona bé, jo no puc seguir el codi font, modificar-lo i poder donar-li una solució. No és tant això en l'open source, en Linux sí que és possible. Bàsicament estem intentant, a la Universitat de València, tenim un de servidors centrals, parlo, no dels que tenen els administratius i les persones. Puguem tindre un 90% de servidors centrals en Linux, de manera que són menys llicències que no gasta la universitat, no té despesa econòmica en els sistemes d'informació. Podem adaptar-los a les nostres necessitats. Tinguem màquines, avui en dia tinguem... Linux té un avantatge, per exemple, corre des de... En un mòbil ja n'hi ha mòbils que funcionen en Linux, en el sistema operatiu Linux, fins a grans màquines de 1024 CPUs o a mainframes. Això és un exemple de les possibilitats immenses de customització. Com que puguem adaptar aquest software a les nostres necessitats, doncs, és totalment lícit que una empresa que ven mòbils agafi aquest software i l'adapti per al seu mòbil. Igual com nosaltres, com a universitat, puguem agafar aquest software i gastar-lo en tasques de gestió. Per exemple, en servidors web el gastem molt, en base de dades, com l'aula virtual, servidors d'aplicacions, en tota l'arquitectura de sistemes. Molt important, tres coses. No té cost, podem modificar el codi i adaptar-lo a les nostres necessitats i puguem fer l'ús que vulguem sense cap restricció. Cap d'aquestes tres característiques estan en els sistemes operatius propietaris, bé siga Windows o el que siga. Té un cost, per tant, depenem, imagineu el número de llicències que està pagant la Generalitat, bueno, les administracions, la Generalitat, que les universitats, en concepte de Windows, per als escritoris de cada... Sí. Imagineu la dependència tecnològica respecte a un país estranger com bé sigui als Estats Units. El Linux, així, per exemple, com bé heu presentat en la introducció, jo mateix, junt a altres persones de la Politécnica, col·laborem en el manteniment i en el desenvolupament d'extensions de temps real. De manera que és un codi que és de tot. De manera que, en el cas de Windows, les ganàncies que genera aquest software se queden als Estats Units, en els propietaris d'aquesta empresa, com és normal, i és lícit. Mentre que en el cas de Linux, pues, el tindre cadascú pot fer negoci adaptant amb el seu treball. De manera que els possibles ingressos que n'hi hagin de fer una solució basada en Linux, que com bé sabeu, podem agafar el codi i adaptar-lo cap a un producte que vulguem vendre, pues se quedarien així, en València, en les empreses que estan desenvolupant i gastant aquest producte. I finalment, el cas més greu és que ni sabem com funciona el software per dins, ni tinguem accés a modificar-lo per les nostres necessitats, hem de signar una llicència que ens condiciona la manera en què puguem emprar aquest software. Més o menys seria el resum.
Molt bé, moltes gràcies, Josep.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Moltes gràcies, Josep.
Gràcies.
Gràcies.
I ara escoltem El Desesperat, un tema molt divertit que segur que fa ballar a la nostra tècnica de so.
Un xic pobre soc, un xec mancaria, solució de tot, un home sense res, un home necessita abans que res més. Em manca un pis, no puc donar un pas, he de moure un plet, si m'ho menja un plat, i a la tasca on vaig, fa que em diguin becs. I si vull ser gras, he de menjar un gat, per a mi és un goig, menjar un porc. Això jo crec que ho apanya un crac. No m'espero més i agafo el trabuc i em foto a fer el ruc per allà on puc. Trec de tot. Un xic pobre soc, un xic mancaria. Això jo crec que ho apanya un crac. No m'espero més i agafo el trabuc i em foto a fer el ruc per allà on puc. Trec de tot.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Dijous Paella, interpretant aquest tema de ritmes caribenys, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules programari i maquinari, que estan directament relacionades amb el tema que hem tractat àmpliament amb el nostre convidat. Escoltem les frases següents.
L'ús de programari lliure dona un nou sentit al desenvolupament en informàtica, perquè amb aquest els països usuaris no depenen dels països que desenvolupen els sistemes informàtics. Als despatxos hem d'actualitzar tot el maquinari. Cal telefonar perquè vinguin a recollir els equips antics.
Pel que fa a la paraula programari, es refereix al conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades. Hem de recordar que disposem d'aquesta paraula de nova creació o neologisme per a referir-nos al que en anglès en diríem software. Pel que fa a la paraula maquinari, es refereix al conjunt dels elements estrictament materials de les màquines informàtiques, que comprèn una unitat central i equips perifèrics, com són la placa base, el ratolí o el teclat, entre d'altres. Cal que hi parem atenció, ja que, novament, la llengua ha creat aquest neologisme per a referir-nos al que en anglès anomenem hardware. I ara volem que penseu com es diu en valencià aquesta frase feta. Escoltem-la.
Este año, los ingresos de nuestra empresa han sido excelentes, pero recordad que por si vienen tiempos difíciles, tenemos que curarnos en salud.
De segur que la sabeu, però si no és així, us la diem.
Enguany, els ingressos de l'empresa han sigut excel·lents, però recordeu, per si venen temps difícils, que qui guarda sempre té.
Aquesta frase es diu perquè no ens desprenguem d'una cosa o no la consumim totalment, en previsió d'una eventual necessitat futura.
I ara escoltem el boig de la ciutat, dels desapareguts Sopa de Cabra.
Ciutat, jo el vaig matar. 102.5.
I després d'escoltar aquest grup que es va desfer l'any 2003, donem pas a l'apartat de Preguntant es va a Roma.
La pregunta d'avui tracta d'habitatges amb accés a internet. Escoltem a continuació el test següent.
El 43% de les cases valencianes tenen avui accés a internet, quan l'any passat el percentatge era només del 33,5%. Al País Valencià hi ha, per tant, més de 700.000 habitatges familiars que disposen actualment d'accés a internet, la qual cosa suposa un increment d'uns 150.000 respecte al 2006. D'altra banda, el 36,7% de les cases, és a dir, més de 600.000, tenen connexió a internet de banda ampla, que pot ser ADSL, per xarxa de cable, etc. I això significa un augment de quasi 12 punts i mig en relació a l'any anterior. Si comparem aquestes xifres amb les relatives al conjunt de l'Estat, veiem que en aquest àmbit és el 44,6% el percentatge de cases que té accés a la xarxa, davant del 39% del 2006. Així doncs, el País Valencià està lleugerament per sota de la mitjana estatal. Ara bé, cal dir que el creixement del territori valencià pel que fa a aquesta qüestió durant l'últim any no sols se situa clarament per damunt de la mitjana espanyola, 9,4 punts enfront dels 5,5 estatals, sinó que és el més marcat de tot l'Estat, seguit del de Ceuta i de l'Andalús. Les comunitats autònomes amb major percentatge de cases amb accés a internet són Madrid i Catalunya. També el País Basc, Navarra, les Illes Balears, Aragó, Cantàbria i Canàries tenen una taxa superior a la mitjana. En l'àmbit estatal, les principals formes de connexió a internet per banda ampla són la línia ADSL i la xarxa de cable. Entre les altres formes de connexió, la més freqüent és la línia telefònica a través de mòdem o RDSI.
I la pregunta d'aquesta setmana és: en l'àmbit estatal, quines són les principals formes de connexió a internet de banda ampla? Repetim la pregunta. En l'àmbit estatal, quines són les principals formes de connexió a internet de banda ampla? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, cap-vera@upvnet.upv.es. Passem ara a resoldre la pregunta de la setmana passada. Van llegir un text de l'escriptor Joan Francesc Mira, València, per a visitants i veïns. Tot seguit us van fer la pregunta següent. Qui va ser l'arquitecte gironí que, com es conta Joan Francesc Mira, va construir la Llotja de València? I la resposta correcta és: la Llotja de València fou construïda pel gironí Pere Comte, que també construí o col·laborà en la construcció d'altres edificis gòtics de la ciutat de València, com ara el Consolat de Mar, annex a la Llotja, el Micalet, la prolongació de la nau central de la Seu de València, les Torres de Quart, l'Església de Sant Nicolau, el pati del Palau de la Generalitat i el primer edifici de la Universitat, que lamentablement ja no existeix. Aquesta setmana la persona guanyadora és Carme Mascarell i Morell. Carme, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'àgora del campus de Vera. Han intervingut Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent. Però us volem recordar que diumenge, dia 2 de desembre, de 17 a 21 hores, hi ha un concert solidari amb els afectats per les pluges de la Marina Alta. El concert es durà a terme a l'auditori del Centre Social de Dénia i l'organitza el col·lectiu Ovidi Montllor. Actuaran al Tall, Colla l'Esclat, Colla Carellot i molts més. L'entrada és gratuïta.